Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte, 5 d'octubre del 2019. Aquesta setmana ha estat intensa informativament parlant. Tot començava el passat diumenge, quan hi va haver una manifestació a Falset per recordar i reivindicar el referèndum de l'1 d'octubre, que dimarts va fer 2 anys. Així mateix, dilluns, en el ple del Consell Comarcal, es van donar a conèixer 2 notícies que també us explicarem en l'informatiu d'avui. I és que, per una banda, el Consell vol presentar el projecte de millora de la deixalleria comarcal de Falset i la gestió dels residus al POSC, un programa d'ajudes que ofereix la Generalitat als municipis i entitats supramunicipals. Per l'altra, també vam conèixer les intencions del president del Consell Comarcal, Xavier Gràcia, de sol·licitar a la taula del Siurana l'aportació de més dades i documentació sobre els usos de l'aigua del riu que es trasbassa cap a l'embassament de Riu de Canyes. Així mateix, s'han fet públiques les dades de l'atur d'aquest mes de setembre i les dels índexs de natalitat que, en concret, a la nostra comarca, no són massa positius. En l'informatiu d'avui també xerrarem amb la directora de la biblioteca, la Montse Bartolomé, que ens explicarà les novetats d'aquesta temporada i les activitats previstes per aquest mes d'octubre. També us explicarem que el Festival Terrer desembarca avui dissabte a la Torre de Fontaubella. Finalment, en els esports, repassarem els resultats dels equips de tercera de la passada jornada i el calendari per aquest cap de setmana, on arrenca la competició dels juvenils del Falset i el Capçanes i el Priorat Nord en futbol sala. En el temps, Enric Massip ens farà la previsió per als propers dies. Sembla que ja refresca una mica. Comencem! Com us dèiem, el Consell Comarcal del Priorat preveu presentar el projecte de millora de la deixalleria comarcal de Falset i la gestió dels residus al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, conegut popularment com a PUOSC. Així es va explicar en el darrer ple de la institució el passat dilluns a la tarda. Des de l'ens comarcal es vol millorar el servei de gestió dels residus als pobles de la comarca i, per tant, han plantejat aquesta actuació. Habitualment, el Consell Comarcal utilitzava els diners del PUOSC per arranjar camins de la comarca que fan la funció de carretera, com per exemple el que uneix Bellmunt amb el Lloà i el Molà, el que va de Torroja a Escaladell o el camí que va dels Guiamets a la Nacional 420. Tal i com va explicar el gerent del Consell en el ple, els requisits del PUOSC que s'acaba de presentar enguany estableixen que per a realitzar una inversió cal que l'impulsor en sigui el propietari, punt que topa frontalment amb el fet que el Consell Comarcal no és propietari d'aquests camins. També incidia en aquest aspecte el president del Consell Comarcal, Xavier Gràcia.
Les bases noves del POSC faciliten per una banda, però per l'altra banda no donen tanta facilitat. I un dels impediments més grans és el que hem comentat, que si no podeu fer una inversió perquè no ets propietari del lloc on vols fer la inversió. Què passa? Al final sí que hi haurien altres projectes, com podria ser arreglar arranjaments de camins, altres projectes amb més sentit, que potser tindrien més sentit a la comarca i el necessitarien més ràpidament. El que passa és que per les característiques d'aquest post no hi podem accedir.
És en aquest context que des de la institució es va pensar en millorar la deixalleria comarcal que s'ubica a Falset. Per a fer-ho, però, ha calgut que l'Ajuntament de la capital del Priorat fes una donació dels terrenys que ocupa la deixalleria i l'estació de transferència de residus del municipi, per tal que el Consell pugui acreditar-ne la propietat davant del POSC.
Ja hi ha una concessió de per vida, en el sentit que no eren propietaris físicament, però sí que teníem la concessió, no? El tema era, segons les bases ens establia que necessitàvem la propietat. Es va arribar a un acord amb l'Ajuntament de Falset que ens facilités la propietat, i abans el que estem és intentant agilitzar al màxim per poder dur aquest projecte. Val a dir que segurament haguessin hagut molts més projectes, però el POUM, la normativa aquesta vegada ha sigut restrictiva amb certes coses.
Segons expliquen des del Consell Comarcal, aquesta inversió està pressupostada en 250.000 euros i suposaria millorar el servei de gestió dels residus als pobles del voltant de Falset, així com incorporar fraccions com les restes de poda, els pneumàtics o la runa. Entre les diverses millores es preveu la instal·lació d'una bàscula per poder pesar els volums de residus que entren a la deixalleria i la instal·lació d'energia solar. La gestió dels residus continuarà cedida al Consorci de Residus de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Tot i que la inversió del POSC se centra en falset, des del Consell Comarcal aposten també per la millora de la gestió dels residus a tota la comarca i es va afirmar que es buscaran altres fonts de finançament per millorar instal·lacions com, per exemple, la deixalleria de Cornudella. I també en el ple d'aquest dilluns, el president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia, va anunciar que realitzarà una petició per tal que s'aporti més documentació i es pugui tractar a la taula del Siurana. Ho explicava en declaracions a Ràdio Falset.
Entenem que falten moltes dades per part de la comunitat de regants de Riudecanyes i per part d'actors que estan en aquella part i volem fer una demanda de dades. Això el que implica és acabar fent a lo millor pues, una nova sessió. Ja s'havia proposat en el sentit de que potser s'havia d'esbiaixar una miqueta el sentit de fer crear alguna taula nova, ja que potser ho requeria.
En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Priorat demanarà que s'aportin dades sobre el volum anual d'aigua derivat des de l'embassament de Siurana cap a Riudecanyes, un planell de la superfície i els conreus que reben aquesta aigua i també les tècniques de reg que s'hi utilitzen. Així mateix, des del Consell Comarcal del Priorat també volen conèixer el volum d'aigua destinat al subministrament de la ciutat de Reus. Gràcia també va destacar que a la primavera l'Agència Catalana de l'Aigua ja va reconèixer irregularitats en els usos de l'aigua al Baix Camp.
Això és una de les coses que vaig reivindicar jo en el seu moment en una de les taules, que l'ACA reconeixia que hi havia unes irregularitats. Jo un dels posicionaments que vaig fer és, bueno, sapiguem que hi ha unes irregularitats, l'ACA com a àrbit per vetllar que no n'hi hagin, que tothom compleixi, quines actuacions farà. Bueno, sembla que tampoc no per ara hi havia una part de ser impassiu, no? Però bueno, hi té unes irregularitats i suposo que l'ACA al final haurà de vetllar per arreglar-les.
Segons el president del Consell Comarcal, tractar tota aquesta informació suposarà una ampliació dels terminis de la taula del Siurana, que a la vegada es veurà novament posposada després que en la darrera sessió es va decidir endarrerir-la degut a les eleccions espanyoles del 10 de novembre. Per al president del Consell, les eleccions estatals, però, no tenen una afectació directa a la taula.
Això és una cosa que entenem que és lenta i entenem de que bueno, quan hi ha unes eleccions pel mig pues a vegades s'ha d'aturar una miqueta. El que està clar que bueno, podíem entendre aquestes últimes eleccions nostres, però no aquestes a nivell estatal, pues no crec que tinguessin tampoc una afectació molt gran per la taula.
Aquesta decisió de posposar la taula també va ser criticada per la plataforma en defensa del riu Siurana, que consideren que els diversos ajornaments de la taula evidencien la nul·la voluntat d'afrontar la problemàtica del transvasament d'aigua de l'embassament de Siurana cap a la riera de Riudecanyes. Des de l'entitat prioratina lamenten en un comunicat que fins a dia d'avui s'han convocat només 4 de les 6 sessions previstes de la taula del Siurana i que la darrera, que va tenir lloc la setmana passada, va acabar sense fixar data per a una nova reunió degut a la convocatòria d'eleccions a l'estat espanyol. Unes 300 persones van participar el passat diumenge al vespre a Falset en una manifestació en record del referèndum de l'1 d'octubre i per denunciar la repressió, exigir la llibertat i respondre a la sentència del judici als líders independentistes, que s'anunciarà a principis d'octubre. La marxa estava organitzada per la coordinadora Priorat Republicà, que agrupa totes aquelles organitzacions republicanes de la comarca. Com ja ha passat en altres ocasions, la marxa va recórrer els principals carrers de la capital del Priorat i va fer parada davant de la caserna de la Guàrdia Civil i del jutjat de primera instància de Falset, edificis davant dels quals els manifestants van llençar consignes com «Llibertat presos polítics» o «Fora les forces d'ocupació». La manifestació havia arrencat de la plaça 1 d'octubre, just davant de l'escola, que va ser el centre neuràlgic del referèndum a Falset. La marxa va acabar a la plaça de la Quartera, on es va llegir un manifest que denunciava l'augment de la repressió espanyola durant l'últim any.
L'estat dels espanyols ha intensificat el seu atac al poble de Catalunya utilitzant tota mena de mitjans. Hem assistit a un simulacre de judici preparat per donar una aparença de legalitat a una maniobra de reprovació pública, de tergiversació dels fets, de manipulació del sentit de les paraules i de venjança, amb la intenció d'avisar-nos, de fer-nos por.
En aquest sentit, es va tenir un record per als 9 membres dels CDRs empresonats la setmana passada acusats de terrorisme i també pels líders polítics i de les entitats socials que aviat farà 2 anys que estan en presó preventiva. Finalment, es va fer una crida a la mobilització per poder aconseguir la llibertat, que passa per guanyar la República Catalana.
Amb la pròxima sentència tenim l'oportunitat de tornar a demostrar qui som i què volem. Deixem-los clar que no podran imposar-nos una altra vegada la dictadura. Estiguem preparats i preparades. Participem en les mobilitzacions que es preparen i que han de ser multitudinàries.
L'atur va disminuir en 37 persones al Priorat durant aquest mes de setembre. Segons les xifres presentades el passat dijous pel conseller d'Afers Socials, Treball i Família, Shakir El Homrani, a la nostra comarca hi ha actualment 337 persones sense feina i la taxa d'atur se situa en el 8,44%. El setembre sempre és un mes on es redueix l'atur al Priorat, ja que coincideix amb l'època de la verema i creix el nombre de contractes temporals durant aquest període. Per municipis, l'atur disminueix en gairebé tots els pobles de la comarca i només va créixer en 2 persones a Ulldemolins i 1 a La Morera. Pel que fa a la taxa d'atur, els municipis que registren un percentatge més elevat són la Figuera amb un 14,63%, la Torre de Fontaubella amb un 12,5% i Falset amb el 10,61%. A la banda contrària, els pobles amb menys atur són La Morera amb un 4,76% i Capçanes i els Guiamets, tots dos, amb un 5,71% d'aturats. En el conjunt de Catalunya es va registrar un augment de l'atur registrat de 1.205 persones al mes de setembre, el que representa un 0,3% més i el que deixa el nombre de persones en atur en 372.623. En termes interanuals, l'atur registrat baixa a Catalunya en 7.721 persones. El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social ha pujat en 4.483, el que implica que ara hi ha 3.459.929 persones afiliades a Catalunya. En termes interanuals, s'ha produït un augment de 74.765 persones, el que significa una pujada del 2,2% respecte a l'any passat. La taxa de natalitat es va situar al Priorat en el 3,8 per mil i és la nostra comarca la que va registrar un nombre de naixements més baix en el conjunt de Catalunya. En concret, l'any 2018 van néixer al Priorat 35 nens i nenes, 21 menys que l'any 2017, quan el nombre de naixements a la comarca va ser de 56. La davallada de naixements és força generalitzada en el conjunt de Catalunya i només en 7 comarques el nombre de nascuts vius el 2018 és superior al del 2017. El Gironès i l'Alt Empordà tenen les taxes brutes de natalitat més elevades i, com ja hem dit, les comarques del Priorat i també la Ribera d'Ebre són les que les tenen més baixes. Una altra dada que destaca és el fet que el nombre de naixements baixa entre les mares de nacionalitat espanyola. En el conjunt del país, aquest descens és del 7,7%. D'altra banda, els de mares estrangeres representen el 29,6% i han augmentat un 0,4%. Al Priorat, el nombre de naixements entre les mares estrangeres significa el 31,4%. Finalment, pel que fa als noms més posats, al Camp de Tarragona van ser Marc entre els nens i Emma entre les nenes. Els nens els segueixen Àlex amb la versió catalana o castellana, Adam, Pol i Jan, mentre que entre les nenes els noms més freqüents són Júlia o Júlia, Maria, Lucía i Martina. Avui dissabte, a la sala del sindicat de la Torre de Fontaubella, tindrà lloc el concert de Los Aurora. Aquesta serà la segona cita del Festival Terrer, que durant aquesta tardor portarà a diversos municipis prioratins noms importants en l'escena musical catalana, com són El Petit de Caleril, Judit i Meritxell Nederman o Andrea Motis, entre molts d'altres. El grup Los Aurora està format per talents sorgits de l'Escola Superior del Taller de Músics, com el jove cantaor Pere Martínez, Max Villavecchia al piano, Javi Garravella al baix, Joan Carles Marí a la bateria i acompanyats per José Manuel Álvarez al baile. En aquest projecte emprenen una aventura musical que viatja per les cançons més populars del compositor Manuel de Falla, per evolucionar cap a llenguatges que transgredeixen les sonoritats tradicionals i exploren la fusió amb altres estètiques. A més de l'obra del compositor de Cadis, Los Aurora també homenatgen altres figures destacades, com Lorca, Albéniz i Pedrell, portant les composicions a un terreny proper al jazz i al flamenc. El concert del pròxim dissabte estarà amenitzat amb un tast de vins del celler A Capella de Gratallops. L'alcalde de la Torre de Fontaubella, Albert Sabater, es mostrava molt satisfet perquè el terrer programi actes al seu municipi i destacava que el festival té projecció de futur, ja que es va consolidant com un element central de la vida cultural del Priorat i com un dels festivals de referència al sud de Catalunya. I avui tenim amb nosaltres a la Montse Bartolomé, directora de la Biblioteca Salvador Estremifà, que ens ve a presentar la nova temporada i també el calendari d'activitats previstes per aquest mes d'octubre. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Comencem per lo que ja ha tingut lloc. Aquesta setmana va ser la trobada amb l'escriptor Rafael Nadal el passat dijous a l'Artesana. Com va anar?
Molt bé, molt bé. La veritat és que el Rafael Nadal és una persona molt... no sé com diu, molt normal i corrent, una persona molt agradable i que ens va fer caure la bava a tots perquè parla, explica les coses d'una manera que ens va passar l'hora i perquè ho va dir allò, no sé, potser hauríem d'anar acabant perquè estàvem tots allí encandilats, molt bé, molt bé. Vam voler celebrar d'alguna manera, doncs, inaugurar la desena temporada perquè estem molt satisfetes a la biblioteca amb el Club de Lectura perquè és una activitat que fa molts anys que la fem i és una activitat que et posa molt content, no? Perquè veus allí, ho passem molt bé. Tots som dones, som una vintena de dones, tot dones, això...
Els homes no llegim.
No, es veu que no. I és com una petita comunitat, no? Ens trobem, allí comentem lectures, no només les que hem llegit, sinó també, doncs jo n'he llegit un per la meva banda, i no res, que a vegades no agrada a tothom el llibre, perquè també el Club de Lectura el que s'intenta és llegir coses que una persona en particular potser no l'agafaria mai segons quin llibre, i es tracta una mica d'això també de descobrir, perquè a vegades dius, oh, què és això? I després ho llegeixes i dius, no hagués llegit mai aquest autor, i ara m'agrada molt, no? És una manera de descobrir i de fer comunitat, també comunitat lectora.
Com deies, enguany el Club de Lectura celebra el desè aniversari, la desena temporada, i de fet la xerrada del Rafael Nadal va vindre perquè el seu llibre, El fill de l'italià, va ser un dels llibres que vau llegir al Club de Lectura.
Sí, 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 i més, curiosament és un llibre que surt, que l'escriu a partir d'una trobada que va fer amb un Club de Lectura ell, perquè havia anat a presentar el llibre La maledicció dels Palmisano, a Caldes de Malavella, i quan va acabar la trobada amb el club d'allà, un dels membres del club li va dir, mira, diu, jo tinc la continuació del teu llibre. I li va explicar perquè La maledicció dels Palmisano parla d'uns italians que van sofrir uns bombardejos a Bari de les tropes feixistes, bueno, dels alemanys, i després molts d'aquests soldats italians van fer cap a Caldes de Malavella. Com els brigadistes aquí, doncs allà van estar els italians aquests uns anys més tard, perquè van ser els anys 40, i es van relacionar amb la població, hi va haver matrimonis, amb fills il·legítims i coses d'aquestes, i va dir això, de fet, el llibre del fill de l'italià. Llavors, és bonic també per això, no? De fet, que els clubs de lectura donen salsa, també.
El Club de Lectura comença el dijous que ve, no?
Sí, sí.
I ja sabeu quin llibre
llegireu? Sí, hem llegit el llibre Nosaltres en la nit, del Ken Haruf, i doncs, parlarem d'aquest llibre i repartirem el pròxim, perquè és la dinàmica que fem. A principi, la primera, parlem d'un llibre i repartim el següent, i així cada mes ens anem trobant. Sí, sí.
Val. A més, enguany, no sé si és la primera vegada que es fa, però també hi ha un club de lectura infantil. Han vist.
Sí, n'havíem fet un una mica per nens més grans i aquest és amb primers lectors, ho fem, ho volem provar. A moltes biblioteques se fa, el que passa que aquí Falset, doncs clar, som menys gent i a la biblioteca també som menys gent i tenim menys, clar, com més gent ets, més coses pots fer. I mira, ho volem provar perquè la lectura, bueno, no sé, per mi la lectura és molt important, no només pel fet de llegir, és no sé... aprendre, llegir és aprendre, és com una gimnàsia mental, no? I no ho sé, ho provarem a veure què tal. De moment tenim bastants inscrits i a veure com funciona.
Val, una altra de les activitats que ja va començar ahir va ser l'Hora del Conte.
L'Hora del Conte és un clàssic, diguem. És, no sé, a la majoria de biblioteques se fa, no tant perquè els temps canvien, els telèfons mòbils fan molt mal a l'oralitat, diguem. Però, bueno, nosaltres ho defensem molt i creiem molt en el poder dels contes. Els contes són medicina per l'ànima, són, bueno, jo hi crec molt, de fet, amb els contes, amb la ficció, amb la literatura, explicar contes. I més avui en dia que estem tots amb les maquinetes, tots els grans, els primers també, amb els mòbils, i és una manera d'entrar en un altre món, el món de l'atenció, de l'oralitat, mira... És un clàssic, és una cosa molt bonica i no la deixem perdre. La fem tots els divendres, sempre que sigui possible, si no tenim una altra activitat o algun altre Això, imprevist.
Recordem que tothom qui vulgui anar a l'hora del conte és tots els divendres.
Tots els divendres a les 6:30. Sí, sí.
I, bueno, expliquem-nos també altres activitats que teniu previstes durant aquest mes d'octubre.
Sí, tenim una activitat que fem amb l'Institut, que és enguany és l'any brossa, i amb motiu per celebrar-ho tenim una activitat que es diu Brossa Breakout, que és com un taller de descoberta del Joan Brossa, i vindrà una noia que es diu Teresa Saborit, i amb els alumnes amb un grup d'alumnes de l'Institut farem aquest taller. I després, un altre dels clàssics que anem fent sempre, que és una presentació d'un llibre, que sempre les biblioteques estan per això també, presentem el llibre d'Isabel Gaià sobre el capçalenc Abdó Barceló, el presentarà el Pere Audí, i aquest llibre l'ha fet amb l'Arxiu Comarcal del Priorat, i a veure què ens explica la Isabel sobre l'Abdó Barceló, i a veure el llibre, i no sé. I de fet, les coses que convinguin, perquè la biblioteca, a vegades hi ha coses que no tenim temps d'encabir-les a l'agenda, perquè algú diu, vull fer això, vull presentar allò, que per això estem, per un lloc de trobada i un lloc on la gent pugui anar a fer coses.
Doncs, Montse, moltes gràcies per vindre-nos a presentar l'agenda d'activitats que teniu prevista per aquest mes d'octubre, que déu-n'hi-do, i bueno, ja ens tornarem a veure.
Molt bé, allà estarem.
Tot seguit, els esports. Els esports.
El Falset Esportiu va sumar 3 punts més en la passada jornada en imposar-se per 2-0 a casa davant de la Unió Astorga. Pels falsetans van marcar Francisco José Méndez al minut 1 i ja a les acaballes del maig, al 85, Aleix Martí va arrodonir la victòria de l'equip prioratí. El Falset suma d'aquesta manera 9 punts de 9 possibles i és tercer a la classificació, tot i tenir un partit menys. El Porrera Unió Esportiva, per la seva banda, va aconseguir un empat a 3 a casa contra l'Escuela, San Pedro i San Pablo. Josep Ferrando i Saïd Amgar van fer els gols dels porrerans, que sumen una victòria i 3 empats en el que portem de Lliga. Són setens amb 6 punts. En la jornada número 5, el Falset visita precisament el camp de l'Escuela, San Pedro i San Pablo, avui a 6:45. A la mateixa hora, el Porrera visita el camp de l'Hospitalet de l'Infant. Aquest cap de setmana, a més, arrenca la Lliga per als juvenils del Falset Esportiu, que un any més competiran en el grup 10 de la primera divisió. Els falsetans juguen des de 12:45 davant del Riudoms al Nou Domènec Aragonès. També arrenca aquest cap de setmana la competició de futbol sala. El Capçanes i el Priorat Nord enguany han quedat enquadrats al mateix grup de la segona divisió catalana. D'aquesta manera, el Capçanes debuta avui dissabte a 8:15 contra el Vandellòs, mentre que el Priorat Nord visita demà diumenge a 12:45 la pista del Riudecols. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Setmana de tranquil·litat absoluta és la que hem tingut aquí a la nostra comarca i la situació es presenta també bastant similar al que hem tingut aquests dies. Tan sols algunes pujades i baixades de temperatura moderades han alterat una mica, podem dir, la situació meteorològica, però poca pluja i pràcticament sense incidències importants en l'aspecte meteorològic. El que queda cap de setmana es mantindrà en una situació similar, és a dir, estabilitat absoluta, tendència a pujar les temperatures, situar-hi una mica més altes que hem tingut aquests dies, dos dies anteriors, i en definitiva res més destacable, més que aquesta monotonia gairebé absoluta meteorològica que hi ha a la nostra comarca, que de moment no es veuen símptomes que hi hagi canvis importants. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1957, el poble de Santany, a les Illes Balears, registrava un aiguat de 400 litres per metre quadrat.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé.